de les acusacions populars. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1:00.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 16 d'octubre i avui parlarem amb dos científiques de renom. Per una banda, rebrem aquí a l'estudi la doctora en Ciències Biològiques i col·laboradora del programa, en Antònia Maria Siré. Després de la carta que ha enviat a les autoritats de les Illes Balears i també d'aquí d'Eivissa per alertar sobre la invasió de serps i instar a que s'actuï. Per altra banda, també parlarem amb la científica Teresa Alcoverro, que és investigadora del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, una entitat escrita al CSIC i que participa aquests dies a la 7a edició del Fòrum Marí. Ara, en uns minutets, aprofundirem en la seva feina i completarem el programa parlant de la 6a edició de l'Ibiza Jazz Point, que comença avui mateix. Ara, en uns moments, també rebrem aquí a l'estudi en David Moss, que és un dels programadors del festival. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti, al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, començar amb la repassada a l'actualitat fent-nos ressò d'una descoberta ben insòlita que va fer ahir l'Ajuntament d'Eivissa durant les tasques de neteja del torrent de Sa Llavanera. Es tracta d'una canonada de 12 metres de llargària i 70 centímetres de diàmetre i que tapava la zona per on desaigua aquest torrent.
Sí, la canonada estava obstruint l'arqueta situada davant l'edifici Brissol. Recordem que els edificis de la zona, entre ells el Brissol, han patit repetides inundacions aquests dies. Segons l'Ajuntament d'Eivissa, aquesta gran canonada no formava part de la canalització i no s'expliquen què hi feia dins. Escoltam primer la regidora de Vies Públiques i Obres, Blanca Hernández, i després el regidor de Medi Ambient, Jordi Grivé.
Cuando han entrado a limpiar y han tocado un poco, han visto que eso se movía. Al final se ha visto que es que era un tubo sin nada dentro. ¿Qué es lo que pretendía este tubo? Pues no lo sabemos.
Que de alguna manera seguramente dificultó también la evacuación de agua durante la tormenta. Entonces, bueno, una curiosidad más y una cosa más que una vez retirado mejoraremos la capacidad de evacuación de ese torrente y esa arqueta seguramente no se volverá a construir de la misma manera. Una arqueta construida hace ya más de 20 años que no tiene ningún sentido ahora mismo.
Per una altra banda, l'Ajuntament d'Eivissa precisament xifra en 15 milions d'euros els desperfectes ocasionats per la tempesta i ha tornat a exigir celeritat al govern de l'Estat perquè declari la ciutat com zona greument afectada per una emergència.
Sí, d'aquests 15 milions d'euros, 4,9 corresponen als danys ocasionats a edificis, a instal·lacions municipals i a la via pública i la resta, més de 9 milions d'euros, representarien els desperfectes a comerços, hotels i restaurants.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, per parlar d'habitatge. I és que l'Institut Balear de l'Habitatge, l'IBABI, ha comprat un solar de la Sareb a Sant Antoni per construir-hi 18 habitatges de protecció pública. El govern destaca que es tracta de la primera promoció d'habitatge social de l'IBABI en aquest municipi en gairebé 15 anys.
Sí, la parcel·la de 2.084 metres quadrats està situada al número 2 del carrer de Teulats de Sant Antoni. Com deien, és la propietat de la Sareb i el cost de l'adquisició ha estat de 460.000 euros. Allà es preveu la construcció de 18 habitatges de promoció pública, la construcció dels quals tindrà un cost màxim de 3,2 milions d'euros. El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern, José Luis Mateo, i l'alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, han informat aquest matí de la compra del solar i dels aspectes tècnics de la futura promoció, que tindrà planta baixa i primera planta i on es preveuen habitatges d'una i dos habitacions. Serà la segona promoció de l'IBABI en el municipi de Sant Antoni, on ja n'hi ha una de 25 habitatges i la primera en prop de 15 anys.
I per la Mare Nieves de migració, perquè el Consell d'Eivissa demana a Brussel·les que es reforci el control fronterer a les Illes Balears i també que s'activi el desplegament desplegament de Frontex per donar suport a la vigilància i gestió de la crisi migratòria.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, assegura que aquesta és una petició del govern balear i de tots els consells insulars, una demanda que va presentar ahir a la reunió amb el comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Brunner, celebrada a la seu de la Comissió Europea. Marí li va traslladar la situació de col·lapse i de sobreocupació que pateixen els serveis insulars, sobretot en la tutela de menors estrangers no acompanyats.
I per la mare de salut, perquè el centre d'atenció intermèdia de Canamajora ja funciona a ple rendiment, és l'únic centre d'aquest tipus a les Illes Balears. La posada en marxa de la segona planta ha permès ara doblar el nombre de llits i també s'han incorporat 21 nous professionals en aquesta unitat.
Sí, Canamajora ha incorporat 14 nous llits i suma així un total de 29 habitacions individuals. També es completa la plantilla amb 56 professionals, 21 d'ells de nova contractació. Escoltam la consellera de Sanitat, Manuela García, que ahir va visitar les noves instal·lacions.
Apertura completa de Canamajora, un hospital de media i larga estància que per primera vegada tenim en tota la comunitat balear.
A Canamajora tenen pacients amb malalties cròniques complexes i avançades i persones que han patit ictus. D'aquesta manera es valora el tractament geriàtric davant l'atenció al pacient envellit, tot oferint una atenció integral.
Es una unidad donde veis que hay un aumento importante de lo que es la actividad en cuanto a rehabilitación, hay logopeda, hay terapeuta ocupacional, hay fisioterapeuta, es decir, están pendientes de un fin único y es tratar al paciente en su globalidad para que vuelva a incorporarse a su comunidad.
Canamajora es va inaugurar ara fa 11 mesos i des de llavors ha atès 90 pacients amb una estada mitjana de 33 dies. En aquests moments hi ha ingressats 14 pacients, fet que suposa una ocupació del 48%.
I acabam, Nieves, amb la repassada a l'actualitat, parlant de la concentració que es va celebrar ahir a la tarda a Eivissa per mostrar suport al poble palestí i a la que van participar al voltant de 300 persones.
La protesta va partir del passeig de Vara del Rei i des d'allí els participants van recórrer les avingudes d'Ignasi Igualis i Isidor Macavich per acabar al barri de Ses Figueretes. A ritme dels tambors es van succeir missatges que reclamaven la llibertat dels palestins i que mostraven escassa confiança en l'actual alto el foc i el procés encapçalat per Donald Trump. Shakir Bouassel és activista de la plataforma de solidaritat amb el poble palestí d'Eivissa. L'escoltam.
El sionismo no garantiza nada, no respeta nada, ni normas internacionales, ni derecho internacional, ni las vidas humanas. Por lo tanto, no confiamos en este proceso porque es una farsa, es un blanqueamiento al gobierno de Netanyahu, al gobierno genocida.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a l'actualitat. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i obrim un bloc de ciència. En torna. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio i, com us deia, avui començam el programa parlant d'espècies invasores, concretament de les culebres, que van aparèixer a l'illa d'Eivissa fa més de 20 anys. Avui en volem parlar amb la doctora en Ciències Biològiques i col·laboradora del programa, Antònia Maria Siré. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ho fem després de la carta que vas dirigir al conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, en Joan Simonet, que et va portar a escriure aquesta carta.
Bé, he de dir que no és la primera vegada que fem una iniciativa d'aquest tipus. Crec que deu ser la tercera des de l'any 2018. I és una iniciativa en la que, a veure, no va ser en Simonet en qui va anar dirigida, sinó inicialment a la presidenta del govern balear, les altres vegades també, per demanar actuacions concretes. El que passa és que per poder fer aquestes actuacions concretes, com que la presidenta, diguem-ne, la màxima autoritat, però qui ha d'actuar són estaments inferiors, també s'envia una altra carta, que no siga còpia, sinó contextualitzada en el càrrec i en les competències que té, en el conseller. També es va enviar en el president del Consell d'Eivissa, perquè, evidentment, són actuacions que s'han de fer a Eivissa i el Consell, doncs, n'ha d'estar al cas i, a més, hi ha de participar i actuar, i també en els 5 alcaldes de Silla d'Eivissa, perquè, evidentment, són actuacions que s'hauran de fer en el seu territori. I en aquest cas també es va contextualitzar en propostes concretes que afectarien en el seu territori. A veure, el que ens va moure a fer això és el mateix que ens ha mogut des de fa tant de temps. És el fet de que tenim davant dels nostres ulls un malbaratament dels nostres ecosistemes, tenim davant dels nostres ulls com s'està extingint una espècie endèmica que és molt més del que la gent es pensa, i una inactuació palesa, és a dir, una paràlisi institucional que no és comprensible. I com que no és comprensible, mentre hi hagi alguna cosa a fer, seguirem insistint. Tots aquells estaments i persones més o menys sensibilitzades amb aquest problema, i seguirem enviant cartes, pressionant, demanant que es facin coses.
Ara et demanaré per a les persones que signen aquesta carta, però em deies que és la tercera missiva, la tercera iniciativa d'aquesta natura, no? Fins ara, quina ha estat la resposta per part de les institucions?
Bé, he de dir que una de les respostes, que va arribar tard, però finalment va arribar, va ser la promulgació de la llei de protecció de la sargantana balear, Podarthis lilfordi, i la sargantana pitiusa, Podarthis pitiusensis, que és un decret llei autonòmic 1/2023. Aquesta va ser una de les primeres iniciatives, i la veritat és que, diguem-ne, era necessari, va arribar tard. També he de dir que encara no s'ha desenvolupat aquesta llei de la manera adequada, i per tant, quan es comenci a posar quarantenes en els arbres de calibre que arribin a Eivissa, no només oliveres, sinó tot tipus d'arbres i d'altres materials, segurament ja serà tard. Però, a veure, per lo menos hi ha una resposta institucional que davant del món no quedam com que els habitants d'aquesta terra, d'una manera impassible, hem deixat que s'extingeixin les nostres espècies endèmiques. Que això és una cosa que crec que hem de tenir molt en compte, la responsabilitat que tenim nosaltres de cuidar aquest patrimoni natural.
I també la resposta ciutadana, no?, que hi ha hagut al llarg d'aquests anys.
Efectivament. Si he signat aquestes iniciatives, diguem-ne, només jo en nom i cognoms, DNI i adreça, per si de cas han de venir a demanar-me responsabilitats, és perquè sé que darrere meu hi ha molts de ciutadans que, evidentment, volen i apoyen que es faci això. La solidaritat, el recolzament i el demanar-me que continuï treballant en aquesta línia és contínua i és diària. De fet, tot el voluntariat que està darrere d'intentar frenar la proliferació de serpents, tot el voluntariat que està darrere d'intentar protegir les poques sargantanes que queden dins casa seva, totes aquestes persones realment és una força de recolzament molt important, i és el que ens porta que continuem fent el que fem.
Ara parlaves de les persones que signen aquesta missiva, aquesta carta. Ets tu, eh?
Sí.
I darrere de tu, totes aquestes persones que s'han unit en aquest moviment social, d'alguna manera.
Sí, sí, sí.
De manera
sí.
Simbòlica, no?
No només de manera simbòlica, sinó de manera explícita, que m'ho han explicitat en missives personals. Tengues en compte que Sos Sargantanes és una xarxa de voluntaris en les que hi ha més de 500 persones estructurades, que reben informació a través del correu electrònic i que em contesten en aquests correus electrònics fent-me saber quin és el sentiment que tenen. I a part també he de dir que hi ha moltes altres persones que també estan en aquesta labor sense estar estructurats dins de cap xarxa. Per exemple, hi ha un col·lectiu que es menysprea moltíssim a les institucions, que és el col·lectiu de residents estrangers. Uh-huh. Els residents estrangers estan fent una labor extraordinària dins d'Eivissa, posant trampes a les seues finques, intentant mantenir zones que no tinguin accés a les serps, i per tant una espècie de sargantanaris o de...
De santuaris, no?
Santuaris de sargantanes, uh-huh. I estan fent una labor molt proactiva.
Molt proactiva en aquest sentit. Parlant de proactivitat i d'Antònia Maria, que et porta a escriure aquesta tercera missiva ara mateix?
Mira, els temes de medi ambient són molt canviants, sobretot amb una arribada tan espectacular com han tingut les serps a Eivissa i una colonització tan ràpida com està tenint la serp de Ferradura des de tot el territori de Silla. He de dir-vos que avui en dia ja està confirmat que la serp de Ferradura ha arribat a tots els racons de Silla. Això, a més, es va confirmar en a un congrés d'herpetologia que va tenir lloc els primers dies d'octubre a Barcelona. I què vol dir això? Vol dir que en un temps màxim de 5 anys les poblacions de sargantanes naturals hauran desaparegut. Això vol dir que estem en un moment que si no fem molta via, si no m'ho donem molta pressa, no podrem salvar ni els mobles. Per tant, estem en un moment en el que qualsevol sargantana que puguem trobar a un lloc natural, hem d'intentar protegir aquella zona per evitar que hi arribin les serps, perquè si no desapareixerà entre 3 i 5 anys aquella població de sargantanes. Això vol dir que hem d'actuar d'una manera molt ràpida, contundent, eficient i en mesures reals. En aquesta carta que vaig dirigir a les autoritats, els dic això. I els dic en quins llocs s'han de fer coses reals. És a dir, hem de fer zones petites, de 20, 50, 100 metres quadrats, no hi importa que siguin gaire més, un jardí de qualsevol casa ja té aquest espai, protegides amb valles antiserps, és a dir, amb valles que es forat no hi pugui passar-hi una serp.
Ni que sigui petita.
Exacte. Ni que sigui petita, hem de calcular sempre el dit petit d'un infant. Si passa el dit petit d'un infant de 10 o 12 anys, hi passarà una serp. Això és la nostra mida màxima. Per tant, aquestes zones han de tenir aquest tipus de valles, s'han de construir vigilant molt bé els detalls i sobretot s'ha de tenir en compte que la paret que es faci no importa que sigui molt alta, basta que tingui un metro d'altura, però que la banda de dalt de tot ha d'estar recorbada cap enfora. Perquè així, si una serp intenta escalar, el propi pes de la serpent la tomba enrere i no pot arribar.
Té sentit.
Llavors, a dins, hem d'habilitar un hàbitat per a les sargantanes i que s'ho passin bé. Tots ho sabem, on s'ho passen bé? A una paret de pedra seca. Per tant, el que hem de fer és deixar un tros de paret de pedra seca o fer una piràmide de pedres i pedrull, per què no? És a dir, allí amuntonades, vigilant de tal manera que quedin espais que no es puguen remullar mai. Jo crec que les inundacions d'aquests dies ja ens diuen hasta on poden arribar les precipitacions a una zona, per tant, hi té que haver-hi aquesta previsió, i llavors deixar que allí dins hi creixi tot tipus d'herbes naturals que creixerien en aquella zona. Per exemple, és molt important pensar en les plantes que nosaltres hem vist sargantanes que mengen, o bé les seues flors, els seus fruits, o que es mengen els coquets que les visiten. Estic preparant un article per tal de poder facilitar a tothom aquest tipus de coneixement, aquest llistat de plantes, però són en realitat el que tothom coneix per males herbes. Qualsevol mala herba, una sargantana li està bé. I vigilar de no sembrar herbes, és a dir, herbes no, matolls aromàtics, romaní, coses d'aquestes no, perquè això, per cert, una cosa interessant, romaní i sàlvia fa fugir les serps. O sigui, que si tu tens una zona de jardí amb una valla que impedeix l'arribada de les serps i per fora d'aquesta valla fas un cercle d'aromàtiques, tipus menta, sàlvia, romaní, això ajuda. Ajuda a que les serps se'n vagin cap enfora.
I, en canvi, podria treure les sargantanes?
No, tampoc els agrada les sargantanes. Per tant, no han d'estar mai dins del santuari de sargantanes.
D'acord.
No han d'estar dins del sargantanari, per entendre-nos. Allí hem de posar tapereres, xuclamel, tot esbarzer, per exemple, va la mar de bé, blets, calèndules, sonxos, és a dir, aquestes coses que els pagesos arranquen dient que són males herbes i que no deixen créixer, això és el que li agrada a les sargantanes.
Beníssim, i ja tenim estructuradíssim aquest jardí, aquest santuari, on podem mantenir allunyades les serps i que li agrada a les sargantanes, però ho podrem llegir de manera més extensa en aquest article que prepares, veritat?
Sí, 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 perquè he vist que hi ha molta gent que té dubtes i que, a més, hi ha errors de bulto, com per exemple recomanar dins de les plantes autòctones romaní. Autòcton sí que és, però no agrada les sargantanes ni agrada les serps. I a més, no solen tenir cuquets, perquè justament per això són plantes que posen dins armari, perquè fan fugir cuquets.
Exacte.
Clar, o sigui, tinguem una miqueta de sentit comú.
Molt bé. Ens has parlat d'aquest horitzó de 5 anys, veritat?
Com a molt.
Com a molt. Un horitzó màxim de 5 anys.
Sí.
I som a temps encara de revertir aquesta situació, Antònia Maria?
A veure, no, no. És a dir, revertir la situació com ho concebria un ciutadà normal i corrent sense coneixements d'ecologia, no. Ara, sí que som a temps de revertir aquesta situació per tal de mantenir la idiosincràsia dels ecosistemes eivissencs. És a dir, sí que un moment determinat encara es pot tornar a intentar l'erradicació de les serps. He de dir que tot el que s'ha fet fins ara no ha estat en cap moment un plantejament d'erradicació de les serps. És a dir, tot el que s'ha fet fins ara, aquests tècnics que estan omplint-se la boca de que estan treballant per erradicar les serps, el que han fet és control de plagues. I són dos enfocaments completament diferents. Per tant, ara el que sí que es podria fer és salvaguardar les poques sargantanes que tenim i guardar-les, per, si de cas, en un moment poden tornar a evitar els nostres ecosistemes. Amb la certa ferradura en els nostres ecosistemes és inviable la convivència. Per tant, el control de plagues no m'ho serveix. Té que ser un plan d'erradicació. Aquest plan d'erradicació es pot plantejar ara que ja sabem que ha arribat a tota l'illa d'Eivissa. I es pot plantejar començant per la zona allí on ara hi ha menys serps perquè fa més temps que han arribat, que la zona Sant Carlos, Sant Llorenç, Santa Eulària. En aquest triangle es pot començar a pensar en una erradicació i anar posant valles de contenció, zones en les quals sabem que no hi ha serps. I a partir d'aquí anar guanyant territori, posant tot un sistema de valles de contenció antiserps i també de trampes, sentinela, que ens indiquin si hi ha serps o no en aquella zona, i anar guanyant territori, anar guanyant territori. Però amb una planificació clara i demanant a tota la ciutadania que treballin tots conjuntament. Perquè una altra de les coses que s'ha fet molt malament és haver abandonat a la ciutadania que cadascú campi com pugui i que cadascú capturi serps com pugui. No s'ha volgut estructurar, ajudar a la ciutadania d'una manera global. I això és un gran error.
Idò, Antònia Maria, com encara hem d'esperar quina serà la resposta, quina serà la manera en què actuaran totes aquestes administracions davant d'aquesta missiva, que ja fa gairebé un mes que vas enviar.
Sí.
Et demanem que quan hi hagi novetats, quan hi hagi algun progrés, quan hi hagi alguna resposta, alguna reunió, que ens ho facis saber.
Tenim una novetat. Diguem-ne, des del govern balear vaig rebre una citació per el dia, d'aquí 15 dies, en la directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, la senyora Anna Torres Riera. Jo crec que pot ser molt profitosa aquesta entrevista, perquè, a veure, m'he dat compte d'una cosa que m'ha molestat bastant i també m'ha espitxat a fer aquesta carta i passar-la per registre d'entrada, que és el següent. En su canvi de partit que governa una institució, resulta que és com si hagués perdut tota l'experiència prèvia de lo que s'havia fet fins a aquell moment. I això en medi ambient és un greu error. És a dir, potser a l'hora de plantejar les festes populars un pot canviar de rumb, però és com si canviant la Conselleria de Salut es perdessin els expedients sanitaris dels pacients. Això seria un despropòsit. I del mateix passa en medi ambient. Resulta que tot el que jo havia indicat a les autoritats anteriors, tota la lluita que s'havia fet fins que no hi va haver-hi el canvi de govern, resulta que tot això s'ha perdut. I ha tingut entrevistes kafkianes en els nous responsables en la que era com si, en castellà es diuen, se cayeran del guindo, caure de sa figuera, crec que es diu en Baivissenc.
Podria ser un perfecte equivalent.
Exacte. I fent veure que era la primera vegada que sentien a parlar del problema i, per tant, la primera vegada que teníem que posar-se a buscar solucions. I això, ja dic, és com si un pacient que fa 20 anys que té una malaltia crònica va al metge i perquè han canviat el conseller, doncs ara tornem a fer altra vegada tot l'historial. És un despropòsit que això no pot tornar a passar. Per això és que he tornat a escriure altra vegada aquestes demandes.
Idò, quan s'hagi produït aquesta reunió, aquesta trobada, vens aquí i ens ho expliques.
Us ho explicaré amb molt de gust i espero que siga profitós i amb molts de punts per mirar endavant.
Tant de bo. Antònia Maria Siret, doctora en Ciències Biològiques, col·laboradora dels programes, si dilluns vols venir a la tertúlia, aquí ja saps que això és Cateua.
Moltes gràcies, amb molt de gust participaré en aquestes tertúlies, que ja saps que m'agrada poder exposar el poc que jo sé i compartir-ho en tots d'altres.
El molt que saps. Moltíssimes gràcies, Antònia Maria Sirena. Nosaltres ara seguim amb més assumptes, de fet, relacionats amb el medi ambient. Idò, ara que sentíem en Antònia Maria Siré, doctora en Ciències Biològiques, us he dit que ara al programa seguiríem parlant d'assumptes relacionats amb el medi ambient, i és que a aquesta hora ja podem saludar aquí al programa la doctora Teresa Alcoverro, que és investigadora del CSIC i a més es troba entre les científiques més citades al món en l'estudi de la Posidònia oceànica, amb aportacions fonamentals en la seva conservació i restauració. Aquests dies, a més, tenim el plaer de tenir-la molt propet participant al Fòrum Marí i ja la podem saludar. Doctora Teresa Alcoverro, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un plaer que sigui avui amb naltros, tot i que sigui de manera telefònica, a veure si la pròxima tenim una miqueta més de temps per poder rebre-la aquí a l'estudi. Però aquests dies està participant al Fòrum Marí, com ara comentava. Quina és exactament la seva participació aquests dies?
Bé, jo estic en una de les taules, sobretot el que hem estat parlant i debatent és una mica quin és el futur de la Posidònia i quines accions es poden fer doncs, perquè la Posidònia oceànica no es vagi degradant cada cop més doncs, com està passant en algunes zones del Mediterrani. I bé, una mica hem parlat de tots els potencials efectes que puguin millorar perquè aquesta es recuperi o, si més no segueixi degradant-se.
Exacte. Aquí a les Pitiuses, precisament a Eivissa i Formentera, on està aquesta praderia que és el nostre tresor i no em canso de dir-ho, en quin estat està? Perquè sí que sabem que hi ha algunes zones on la seva conservació fins i tot no és gens bona i que fins i tot està morint en algunes zones.
Bé, aquí una mica el que és... Una mica es veu aquí i en llocs que és en moltes altres zones de les illes, és que encara hi ha doncs, una part important de feina que s'ha de fer. Bàsicament, per protegir les praderes el que s'ha de fer és reduir els impactes que les afecten, no? I un dels impactes més importants encara segueixen sent els nutrients, és a dir, és la millora de les aigües que arriben residuals o les aigües que arriben doncs, quan hi ha pluges massives com les que han passat ara, que doncs, va directament i pot doncs, tenir un efecte molt perjudicial. Per tant, si haguéssim de posar doncs, quin és el factor encara més important, segurament aquest seria el primer. És a dir, millor millorar les aigües que arriben al mar, de la forma que sigui, d'acord? Ja sigui doncs, a través d'aigües més subterrànies o aigües de depuració o aigües que van directament sense ser depurades. Evidentment, la segona, segurament, en aquests moments, és sempre doncs, la construcció que pugui ser de ports o de qualsevol ampliació doncs, que pugui produir-se a sobre de les praderes, no? I doncs, la tercera segurament doncs, seria doncs, les ancles, no? Que és també un dels problemes que en alguns llocs, quan es concentren i sobretot a l'estiu, doncs, també pot tenir un efecte molt alt, sobretot si no s'ancla de la manera adequada. No? I en alguns llocs doncs, s'ha millorat molt, crec que per exemple a Formentera doncs, això ja s'ha anat reduint, però encara a Eivissa hi ha llocs on aquest problema d'anclatge encara no està resolt i que, per tant, doncs, aquest ha de ser una millora important, doncs, millorar el fet de que no s'ancli sobre la Posidònia, com sigui, com es faci.
Exacte, no? Que seria de sentit comú no fer-ho, evidentment, però sabem que el sentit comú de vegades no és gaire freqüent i això, que no és gaire present en la vida. I, sobretot, una cosa que tenen en comú aquests factors que ara comentaven és aquest aspecte humà, no? És la participació de les persones en aquesta degradació que està patint la Posidònia, no?
Bé, és que al final, evidentment, tot l'home és bàsicament el que està transformant els ecosistemes, no? O sigui, som part de l'ecosistema, però a més un dels transformadors més grans i, per tant, doncs, bueno, al final hem d'intentar minimitzar aquest impacte, sobretot en ecosistemes dels que depenem, no? I aquí a Eivissa, en el fons, es depèn molt de tots els ecosistemes. O sigui, la gent ve aquí, entre altres coses, doncs, perquè es troba unes platges molt netes i perquè es troba unes platges en els quals la Posidònia pues, hi contribueix d'una manera molt significativa. I al final el que no volem és eliminar bàsicament l'entorn que fa que Eivissa o Formentera doncs, siguin el lloc tan carismàtic que és, no?
Exacte. Parlàvem ara també d'un d'aquests factors que són aquestes aigües que poden arribar després de les tempestes i era una de les coses que ens sorprenia aquests dies preparant l'entrevista, no? Quina era la relació entre el seu camp d'expertesa, que és la investigació, la conservació i la restauració de les praderes de Posidònia oceànica, amb el seu estudi sobre tempestes i l'impacte que tenen en els ecosistemes marins, és així?
Sí, bé, nosaltres, de fet, sempre, bueno, hem anat estudiant sempre la Posidònia, sobretot, bueno, tant de la costa catalana com, de fet, molt també de les illes. I una de les coses que ens ha sorprès en els últims anys, doncs, que han començat a aparèixer més tempestes, amb grans intensitats. És a dir, tempestes que abans es consideraven tempestes centenàries, que passaven un cop, doncs, això, cada 100 anys, no? Doncs ara s'estan produint en dècades, no? I una mica arrel d'això doncs vam començar a investigar, inicialment vam començar amb una que va passar a Catalunya, que se'n deia la tempesta de Sant Esteve, però ara recentment vam tenir la tempesta Glòria, que també va afectar molt les illes, no? I llavors doncs, vam començar a mirar l'efecte que tenia i el que vam veure és que aquest tipus de tempestes tenen un efecte molt, molt gran en les praderes de Posidònia, és a dir, com que mouen una quantitat de sediment molt gran, doncs el que passa és que bé o tenen la capacitat d'arrencar o bé col·lapsar les praderes i si s'enterren més de 5 centímetres la Posidònia desapareix, o bé es desenterren molt i llavors estan molt susceptibles a la pèrdua. No? Arrel d'això doncs, bueno, vam començar a intentar entendre quins factors contribuïen doncs, a que fossin algunes praderes més susceptibles que d'altres. I el que vam veure és que, sobretot, les praderes més afectades són les més superficials, les que estan més fragmentades i, com un podria esperar, les que estan més exposades. És a dir, si estàs en una cala protegida i a més una pradera contínua doncs no té tant efecte, entre altres coses perquè tampoc hi ha tanta sorra per mobilitzar, no? Però si ets una pradera una mica més, un herbei una mica més fragmentat, doncs allà doncs, tens molts més números perquè et desaparegui una part important. En algunes praderes va arribar a desaparèixer un 20%, que és moltíssim,
sí.
Perquè hem de tenir present que la posidònia creix molt a poc, o sigui, la posidònia creix entre 1 i 3 centímetres l'any, el seu creixement, i per tant, doncs, no sé, 10 metres quadrats de posidònia que es perden poden trigar més de 100 anys en tornar-se a tancar. I per tant, doncs, les pèrdues de les que estem parlant són molt significatives, no? Per tant, la fragmentació, que això sí que es pot evitar, doncs, reduint, com hem dit abans, doncs, els aports de nutrients o, les mortalitats mecàniques, com seria, per exemple, doncs, el que hem dit de les barques, de l'efecte de les àncores o els efectes que puguin anar fragmentant aquestes praderes, doncs és crític perquè els efectes del canvi climàtic no acabin sent encara més importants.
Clar, perquè d'alguna manera, i si no és així em pot corregir, si us plau, però aquests ecosistemes, aquestes praderies, també tenen un efecte protector, no? Perquè sempre tenim com aquesta mirada antropocèntrica quan passen aquestes tempestes, no? Del que passa a la Terra, però també els efectes es poden sentir a la mà, i precisament aquesta mà que té l'objectiu o que ens pot arribar a protegir, no? D'aquests efectes tan devastadors. Vull dir que és un cercle, no?
Exacte, que això encara és més clar, és una cosa encara més sorprenent, no? Perquè on pensa la pradera, precisament la posidònia, i sobretot quan arriba a zones, en aquest cas la part més superficial, que és la que hem dit que està més afectada, quan arriben a molt pocs metres i quan és contínua, té molta capacitat de protecció de dels efectes que puguin passar a la costa. És a dir, encara estem fent els treballs, però una cosa que sembla que és així és que les zones on tens praderes que sobretot arriben doncs, amb molt poca fondària, són les zones que quan hi ha tempestes tenen menys afectació a la zona costanera, perquè doncs, tenen aquesta capacitat d'amortiguar, d'amorteir a l'efecte de les onades. No? I per tant, doncs, bé, és com un peix que es mossega la cua, és a dir, l'element que ens està protegint també, evidentment, acaba danyant-se i, per tant, el que vols és, com a mínim, no contribuir amb efectes doncs, de fragmentació perquè tinguem aquest element que ens està protegint d'una manera intacta, no?
És absolutament fascinant i tenir aquesta visió com global de que formen part d'un ecosistema i que no estem separats de la mar, sinó que també la mar forma part del nostre medi ambient més pròxim i que l'hem de cuidar i protegir perquè té uns efectes de protecció que van molt més enllà del que podem veure a simple vista. És absolutament fascinant i per això parlar amb la doctora Teresa Alcoverro avui ha estat un autèntic honor. No sé on podem trobar més informació sobre aquest estudi i sobre l'impacte, això que tenen les tempestes sobre els nostres ecosistemes que tenim tan propet.
Bé, de fet, això, clar, està publicat en articles científics, però també hi ha alguns articles i alguns articles de divulgació que es pot obtenir doncs, aquesta informació d'una manera més amable, diguem-ne, per qui ho vulgui llegir. O sigui que segurament posant els nostres noms i tempestes i posidònies sortiran totes aquestes informacions.
Això, amb un llenguatge com més planer, més generalista, perquè tothom
sí,
ho pugui entendre.
Exacte.
Jo crec que al cap i a la fi és del que es tracta, no? Que cada vegada més
I
gent tant. En sigui conscient.
I
tant. Idò, doctora Teresa Alcoverro, ha estat un autèntic plaer que sigui avui amb nosaltres aquí al programa i, com li deia, tant de bo en una propera ocasió ens pugui visitar aquí a l'estudi per poder parlar més àmpliament.
Molt bé, doncs encantada de venir-hi.
Un plaer. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes d'actualitat aquí al Dia Eivissa i Formentera. Tornem d'aquí un momentet.
I de tres ràdios... Cultura. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia a Eivissa i Formentera... IB3 Ràdio.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i avui, precisament avui, dia 16 d'octubre, és quan comença la 6a edició del Festival Jazz Point Ibiza, una trobada pels amants d'aquest gènere musical on podran gaudir d'alguns dels artistes més rellevants de l'escena internacional i també del talent més destacat del panorama local. Per parlar-nos i donar-nos tots els detalls d'aquesta 6a edició del festival, ja tenim amb nosaltres aquí a l'estudi en David Moss, un dels programadors del festival. Molt bon dia, buenos días.
Bon dia, gràcies per tenir-nos aquí i hablar de Jazz Point.
Una vegada més, està esdevenint això una tradició, David? Una tradició, ja.
És nuestro sexto año y estamos súper contentos. Cada año, para llegar a este día, estoy hecho de polvo.
Claro.
Pero cuando llegamos y solamente queda la música y las músicas que vienen de fuera y de local, estoy muy contento ahora que todo el trabajo atrás y ya solamente disfrutar la música.
Exacte. A partir d'avui, ara repassarem tot el programa del festival. Ha estat molt difícil portar els artistes fins aquí, la logística.
Well, te digo, es muy interesante. Un amigo mío de colegio, que conozco hace muchos años, es un agente de jazz en Nueva York por más que 35 años. Él ha venido a Ibiza una vez para visitarme y me dijo, hacemos un festival de jazz, y yo estaba a un punto de decir sí a todas las oportunidades, y he pensado, es una manera muy bonita volver algo a la isla donde he vivido más que 40 años. Entonces, él tiene todos los contactos, es medio jubilado, él lo hace de su corazón, y los músicos que vienen nunca van a venir por mí, pero es por la confianza, por la historia, por tantos años que están contando ellos trabajos internacionalmente, que vienen por un precio que podemos pagar, y vienen lejos, y es algo muy especial. Hay la confianza entre él y yo, lo hace esto posible.
Exacte, perquè estan parlant de que ja aquesta és la 6a edició, però David, entre tu i jo, això no és mica fàcil, eh?
No. Es, como te digo, yo puedo pensar de 10 personas que no podemos hacer esto sin ninguno de ellos. Y ese es muy interesante. Este es una lección que cuando pensamos que todo depende de nosotros, no es así. La verdad, trabajamos con equipo en este mundo. Así que uno de nuestros sponsors es se llama el Holo Movement, que ellos hablan de esto, que quantum physics, física cuántica. Y espiritualidad están encontrando en la mitad para enseñar que somos todo lo mismo y tenemos que trabajar en grupo y ellos lo hacen encuentros, lo han hecho uno en Ibiza, el año pasado en los Estados Unidos, este año van a ser en Portugal. Y para enseñar a la gente que no hay tanta diferencia. Yo lo veo solamente de trabajar.
Exacte, exactament. Yeah. Escolta, el festival comença avui i també mencionava al principi que també podrem gaudir del més destacat del talent del panorama local i és que avui començau ja amb tota una estrella, eh?
Yeah. Mira, yo explico un poco la idea de Jazz Point. La idea de Jazz Point es elegir los mejores grupos de la isla y darle la oportunidad de conocer y tocar con los grandes que traímos este año de Nueva York. Casi todos los músicos que traímos son grandes por décadas en Nueva York. Han tocado con los músicos más grandes y este está funcionando muy bien. Por ejemplo, hoy empezamos con André Coy. André Coy va a estar en WOM a las 5. Y va a tener 5 de nuestros estrellas de Nueva York que van a tocar con su grupo.
Per tant, el Word of Mouth a Santa Eulària, veritat?
Word of Mouth, sí.
A les 5.
Empieza a les 5. Después, a las 7:30 de la tarde, la José es un cantante flamenco que hace colaboración con jazz y va flamenco jazz. ella va a estar en el up, el rooftop, el techo del Standard a las 7:30 con Luis Gallo, su guitarrista, y también va a llegar algunos de nuestros grandes para tocar con ella. Ellos también son grandes, ¿eh? Pero siempre nuestra cosa es siempre añadir un invitado especial a cada grupo que es jazz. Jazz no es solamente practicar, es para colaborar, para encontrar en la mitad y no sé, esa es la parte del concierto que me gusta, el festival que me gusta más.
Exacte. Això és el que tenim per avui. Alguna coseta més per avui?
Sí, claro, tenemos a las 9:30 en el Standard. André, word of mouth, WOM, va a estar en Santa Eulalia a las 5. Pero a las 9:30 de la noche vamos a traer el mismo jam al Standard en el restaurante Jara abajo. Y va a ser hasta que algunos más gente allí, porque también va a venir algunos invitados de la isla, más nuestros 5 o 6 grandes, y también la José va a bajar. Va cada año, estos festivales, estos días de jam, más o menos, siempre Andrés va a tocar 20 minutos con su grupo y después empezar invitando a la gente. En el final, normalmente tenemos que decir, vale, porque ja, no quieren parar.
Que la nit és jove, però s'ha d'acabar en algun moment, no?
Sí, sí, porque ya está llegando y hay otro día, pero estamos súper contentos, especialmente yo, porque es más estilo jam.
Exacto.
Hoy. Y cuando lo ves los grandes, y además es una oportunidad grande para los músicos de aquí y los músicos internacionales para conocer, porque no digo de aquí porque son inferior, la verdad es no tienen la oportunidad de estar en una ciudad como Nueva York donde hay más gente, pero cuando los músicos internacionales vienen aquí están sorprendidos y empiezan a tocar en otros sitios con los de aquí. Exacto. Y este no es un negocio grande, es algo que queremos dar y cuando lo vemos, qué oportunidades para la gente de Ibiza internacionalmente por nuestro festival, pues este es el beneficio.
David, tu que coneixes precisament les dues escenes, l'escena de Nova York i l'escena d'aquí d'Ibiza, les coneixes perfectament. Aquí hi ha molt de talent, veritat?
Oh, sí, por favor, també mañana en el Standard. Mira, estava previsto para el Teatro Ibiza.
Sí, ho podem comentar,
y això. I havia lluvies, inundaciones, i hemos esperado, porque el Teatro Ibiza es un amigo, siempre lo hacemos, sí. Y Juangui es fantástico, sí. Y hemos esperado hasta el último momento cuando él me ha dicho, David, tiene que mover adelante, no esperar a mí. Uh-huh. Espero que dentro de una semana esté abierto, pero cuando ahora todo que viene en sábado, que fue previsto en el Teatro Ibiza, ahora va a estar en el Standard, en el parte bajo, en el restaurante Jara de Standard.
Molt bé. I segur que l'any que ve, per aquestes dates, podeu tornar a Teatro Ibiza, eh?
Sí, eso. I també hoy, a viernes, mañana, tenemos otro grupo local que se llama Muriel Grossman.
Home, també hi ha una artista fidel al Ibiza Jazz Point.
Oh, sí, la verdad. Y son artistas que tienen su carrera internacional ya.
Sí.
La verdad. Viven aquí, pero están viajando. Andrés, ella, también en el pasado tenemos Pere Navarro.
Exacto.
Lo mismo, son de nivel internacional y cuando presentamos aquí, empiezan a conocer más gente. Entonces, Muriel, esta noche, viernes, en el Standard, va a tocar un pase con su cuarteto. También va a tener varias personas invitadas para tocar con ella. Y después, el segundo pase va a ser con el Big Band de Ibiza que han aprendido las canciones de Muriel. Es como Muriel, su cuarteto, con una orquesta tocando su música. otra vez, por mí, que más importante es decir gracias a Muriel para toda su ayuda en organizarlo con nosotros, pero estaba en el concierto una vez antes y siempre es... Y ella está muy contenta para tener esta oportunidad de 20 y tanto piezas tocando Imagina. Su música. Yeah. Y va a ser algo que nadie olvida, ¿no? Especialmente el estándar, porque vamos a poner tantos sí. músicos allí.
Se quedará petit l'estàndard entre el públic i tota la gentada de la banda. Allò serà, bé, com tu deies ara, un concert inoblidable. Poder escoltar la música d'anar Muriel Grossman en aquest gran format, molt especial.
Y ella es una gran música y cada año sale con otra grabación. Es fantástica su grupo, ¿eh?
Y tan.
Entonces estamos súper contentos y ya, la verdad es, pensaba, vale, vamos a hacer esto, pero como grupo local vamos a no sé si la venta va a ser lo mismo como los grandes, pero en el final están... entrando mucha gente por su concierto y estamos ofreciendo por su concierto un descuento para residentes de 20%. No hacemos cada día, es un poco extraño, pero con el Big Band, con Muriel, hay tanto familia que quieren venir y no queremos darle una oportunidad de pagar un poco menos. Los otros grandes ya va a ser una mezcla de gente y es el precio normal.
Y,
pero estamos, ese va a ser muy bien, viernes a las 9 en el Standard.
Y después ya per tothom, porque el programa, o sigui, comença avui l'Ibiza Jazz Point, però durarà fins al 20 d'octubre. Ara han fet una petita pinzellada. Tothom que vulgui tenir tota la informació, horaris, ubicacions i tot, ho pot consultar a la pàgina web del festival. Veritat?
Sí, todo se pueden encontrar todo el horario, cada dia, sábado, domingo, lunes, en jazzpointibiza.com.
No te perdo.
Y se puede comprar entradas allí, o en la poeta si no tienes tiempo para esto.
David Moss, programador de l'Ibiza Jazz Point, 6a edició, comença avui amb un artista eivissenc com és n'Andrés Coll. Un plaer, com sempre, David, i fins molt aviat, i jo crec que l'any que ve, que tornarem a tenir aquí, estic segura, perquè ens expliquis la 7a edició del festival, esperem donar també ja la bona notícia de que heu pogut tornar a Teatro Ibiza.
Queria dir una cosa. Todo, como he dicho, hay gente que no podemos hacer este evento sin ellos. Dos personas o dos organizaciones son el Consejo de Ibiza, de Turismo, y el Ayuntamiento de Ibiza. Su ayuda y soporte no puedo expresar cómo es tan importante a nosotros.
I l'agraïment també és important en aquest sí. tipus de coses perquè segueixin endavant.
I sábado. Tenemos 5 estrellas de Nueva York, los más grandes que viven con décadas de experiencia tocando con todos los más grandes. Sábado en el Standard va a ser otro concierto para ver.
I tant. David Moss, moltíssimes gràcies.
A ti.
Fins aviat. Ens veiem als concerts.
Sí.
L'agenda.
Una tragèdia, de tallar aquesta cançó, Nieves, però hem de repassar l'agenda sí. cultural, companya. Avui començam agenda cultural, ara quan són les 12:58, pràcticament, a Formentera. I ho fem per assistir a una nova xerrada del cicle per a famílies i docents.
L'art de prevenir com protegir els nostres infants de la violència és el títol de la conferència d'aquest mes que pronunciarà el pedagog, psicòleg i doctor en educació, Rafael Vizquerra. La xerrada serà a les 5 de la tarda a la sala polivalent del centre de dia. Per assistir és necessari inscriure's prèviament i hi haurà servei d'acollida per a infants a partir de 3 anys.
Molt bé. Continuem Nieves a Sant Josep per visitar l'exposició Topofília, un recorregut autobiogràfic d'Anna Romaní Sánchez.
El Centre de Cultura Can Jeroni acull aquesta mostra de pintures que convida el públic a endinsar-se en un relat íntim sobre l'arrelament, la memòria i l'identitat a través dels espais habitats. Avui es pot visitar de 6 a 9 de la tarda i continuarà oberta fins el 3 de novembre.
Molt bé. I acabem a Vila, on aquesta tarda ja... Es clausura al Fòrum Marí amb cinema i una conferència.
Sí, a les 5:30 de la tarda començarà el Festival Internacional de Cinema Oceànic al Teatre Pereira, on es projectaran curtmetratges de diferents països que exploren la relació entre l'ésser humà i la mar. I a les 8:15, la divulgadora Marina Gádor Muntaner pronunciarà la conferència de tancament del Fòrum Marí anomenada El azul que nos sostiene.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Jo crec que no calen gaires presentacions per a aquesta artista, cantant, compositora i productora sueca que avui fa anys. Ella és na Loreen, que fa 42 anys. És la segona persona i l'única dona que ha guanyat el Festival d'Eurovisió dos vegades. La primera l'any 2012 i la segona l'any 2023 amb aquest himne, amb aquest Tatu, les dues, evidentment, cançons amb un gran èxit comercial. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.